recorregut de la selecció espanyola a l'Eurocopa de futbol va acabar ahir a la nit. La tanda de penals va ser fatídica per l'equip de Luis Enrique, que torna cap a casa, això sí, amb el regust agredolç d'haver fet una molt bona competició, però eliminada per Itàlia a semifinals. Josep Anton Aisa, bona tarda.
Bona tarda.
L'equip espanyol va ser fidel a les semifinals, a les seves idees, a les idees del seu tècnic, en tot moment. I va mostrar que té present i, sobretot, que té molt de futur.
A Luis Enrique el van criticar molt al principi perquè no va agafar Sergio Ramos i perquè no va convocar ningú del Madrid. Fins i tot van dubtar de l'espanyolitat d'Aymeric Laporte. Però el seleccionador sempre ha tingut les idees clares. La Roja ha fet el futbol de possessió i ha donat l'alternativa a jugadors amb molt futur, com Pedri, Eric García, Unai Simón o Dani Olmo. L'aportació de veterans com Sergio Busquets o Jordi Alba ha fet la resta. Per això Luis Enrique minimitza la desil·lusió del cao d'ahir.
Yo me siento muy orgulloso de ellos durante todo el europeo y se gana mucha experiencia, tenemos muchos jugadores jóvenes, jugadores que han aportado cosas difíciles de entender con la edad que tienen y creo que nos hemos comportado como un equipo de principio a fin.
La selecció espanyola ha anat de menys a més, amb dos partits discrets a la fase prèvia, dues golejades espectaculars i dos empats que s'han resolt a la loteria dels penals. En general deixa bona impressió, com va reconèixer el mateix seleccionador italià Roberto Mancini.
Sabíem que seria un partit molt dur perquè la possessió d'Espanya és la millor. Això ens ho ha posat difícil. Hem patit quan havíem de patir, hem intentat fer gol i fer ocasions quan podíem. Ha estat un partit molt obert, però amb problemes, perquè no hem tingut la pilota. Volíem arribar a la final i hem treballat fins l'últim minut i després els penals són una mica loteria.
Excel·lent Eurocopa de Pedri, Sergio Busquets i Jordi Alba. Confirmació de gran futur per Eric García i Dani Olmo. Rendiment amb alt i baixos de Gerard Moreno, mentre que Adama Traoré no ha jugat gens.
Bé, doncs Itàlia ja està classificada per la final del cap de setmana i espera rival que coneixerà avui a la nit. Sortirà de la segona semifinal que enfrontarà aquest vespre també a Wembley, Anglaterra i Dinamarca.
La selecció nòrdica no entrava en els pronòstics, esperonada per l'ensurt que va donar el seu jugador Christian Eriksen en el primer partit, quan es va desmaiar, ha anat a més. Aquell infortunat incident ha unit més l'equip, com reconeix el defensa Andreas Christensen.
Després del que va passar el primer partit, ens van marcar un objectiu i estem prosperant en això. Sentim que estem en el nostre millor moment. Coneixem Anglaterra i tots aquests grans equips tenen moltes qualitats, però nosaltres també. Estem treballant en equip i crec que aquesta és la nostra gran força.
Una semifinal una mica desigual perquè els anglesos jugaran a casa. A més, les restriccions al Regne Unit per la pandèmia fan que Wembley gairebé tots seran seguidors de la selecció anglesa, un fet que ha provocat cert disgust a Dinamarca. Els jugadors de la selecció anglesa s'estimen més desviar l'atenció en temes esportius, com la seva fiabilitat en defensa. Sentim un dels seus integrants, Harry Maguire.
It's a real plus for us.
És un plus per nosaltres. 7 partits sense rebre gols és destacable. El més important és guanyar partits i mantenir la porteria a 0 ens ajuda.
Keeping clean sheets enables us to do that.
Avui segona semifinal a les 9 del vespre, també la final serà a Wembley, també a les 9, serà diumenge, Itàlia contra el guanyador d'avui.
Sí, els penals van resultar fatídics per jugadors del Barça com Jordi Alba, Pedri o Sergio Busquets. En canvi, han estat alliberadors per també dos blaugranes, Leo Messi i el Kun Agüero. En una tanda plena de picabaralles dialèctiques entre els jugadors, la selecció argentina ha eliminat Colòmbia i s'ha classificat per la final de la Copa Amèrica. Montse Raya, bona tarda.
Hola, bona tarda.
El protagonista ha estat el porter de l'Argentina, Emiliano Martínez. Ha aturat 3 penals a la tanda.
Un gol matiner de Lautaro Martínez amb assistència de Messi a minut 7 va avançar l'Argentina en una primera part força igualada. Als primers minuts de la segona, els colombians es mostraven superiors i al minut 61, Luis Díaz aconseguia l'empat per a Colòmbia. I a l'hora dels llançaments de penal, el porter argentí Emiliano Martínez, el Dibu, aconseguia aturar els llançaments als colombians Sánchez, Mina i Cardona. Just abans de cada penal, des de la porteria, Martínez s'adreçava als llançadors per descol·locar-los i en el silenci de l'estadi sense públic es podien sentir frases com «Mirá que te como», que justament avui publica en portada el diari Olé. El Dibu es convertia en l'heroi de la nit.
No solo en lo personal, sino dejar en mi casa mucho tiempo. Eran para momentos como este, la verdad no tengo palabras. Nos pusimos enfrente rápido, pero ellos jugaron un gran partido, metieron todo lo que podían. Colombia, la verdad, jugó un buen segundo tiempo. Nosotros tuvimos un par de ocasiones para meter el 2-1 y liquidar el partido. Nos llevaron de vuelta a los penales, que ellos son muy fuertes. Y bueno, esto es cuestión de suerte. Hoy me tocó ser el glorioso a mí.
Arriba la final de la Copa Amèrica desitjada i esperada. L'Argentina contra el Brasil, l'etern rival, segons admetia sense embuts el seleccionador argentí Lionel Scaloni. Tornen a trobar-se en la final 14 anys després que els argentins perdessin el 2007. Va ser la primera de les quatre finals que Leo Messi ha perdut amb l'Argentina. El blaugrana confia a trencar la malastrugança.
Sabemos del potencial de Brasil, de lo que es en él individualmente, lo que es la selección como grupo, como equipo, es la última campeona de América y bueno, nosotros estamos muy ilusionados y con mucha ganas.
L'última vegada que l'Argentina va alçar la Copa Amèrica va ser fa 28 anys, el 1993. Argentina-Brasil a Maracanà, la matinada de dissabte a diumenge a les 2, hora d'aquí.
Mentrestant, el nou espai Barça, és a dir, les remodelacions a la zona propera al Camp Nou, ha superat avui un nou obstacle després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha desestimat els recursos que van presentar l'Associació de Veïns i la CUP contra les modificacions que havien pactat el Barça i l'Ajuntament. Marta Carreras, bona tarda.
Bona tarda, Òscar.
Quin significat té aquest pas?
Doncs mira, fa pràcticament 3 anys que es va interposar aquests dos recursos que ara deies i avui al migdia ha sortit la sentència que els ha desestimat. I això què vol dir? Doncs que jurídicament l'Espai Barça té llum verda i no hi ha res que el pugui tombar. No és que hi hagués moltíssima preocupació des del club, però sí ser neguit de tenir la sentència en mà. El que argumentaven els veïns és que el projecte no responia a un interès públic i la CUP reforçava aquesta idea dient que les Corts és un barri no propietat del Barça. Però el jutge no els ha donat la raó i, per tant, el Barça no té cap impediment legal per tirar endavant el projecte. Ara, sí que és cert que l'impediment real més gran és el que sempre anem a parellar quan parlem del Barça últimament, i és la situació econòmica del club.
Doncs de moment un front que s'aclareix, però n'hi ha un altre que s'enreda. Ahir us explicàvem que Griezmann i Dembélé eren protagonistes d'una polèmica al Japó perquè els havien enxampat fent burles de treballadors d'un hotel japonès. Bé, doncs avui l'empresa japonesa Konami, que col·labora amb el Barça, s'ha queixat d'aquestes burles d'aquests jugadors.
Sí, recordem que va sortir a la llum aquest vídeo que ara deies, que és gravat el 2019 en una concentració que fan al Barça durant la pretemporada i on Griezmann i Dembélé surten rient d'un treballador japonès de l'hotel. Rakuten, el patrocinador oficial del club, ja va sortir fent declaracions públiques dient que era una actitud inacceptable i que demanaria explicacions al Barça. Recordem que Rakuten només és el patrocinador de la samarreta, ni més ni menys, i que acaba contracte d'aquí un any. Però, com deies, no ha acabat aquí la història, sinó que avui l'equip ha avançat que l'empresa japonesa de videojocs Konami ha trencat relacions amb Griezmann, quin era l'ambaixador. També ha demanat explicacions al Barça, però amb Griezmann directament ha trencat relacions i, per tant, ja no n'és ambaixador.
A poc els equips comencen les seves pretemporades. El Mallorca ha anunciat que té 3 positius Covid en la represa dels seus entrenaments. És una situació molt semblant a la que es va trobar ahir l'Espanyol. Eudald Serra, bona tarda.
Bona tarda.
L'equip blanquiblau va començar l'activitat dilluns i avui hem conegut l'estat d'ànim d'un dels puntals del mig del camp, Keydi Vare.
I és que aquesta serà la temporada del debut a primera divisió del migcampista albanès de l'Espanyol, que abans d'arribar l'any passat al club blanquiblau havia jugat també a segona amb el Màlaga i abans amb el filial de l'Atlètic de Madrid, amb qui, això sí, va arribar debutant un partit de Copa amb només 18 anys. Keydi Vare ha explicat quins són els reptes individuals i col·lectius en el que serà la seva estrena a primera divisió.
Desde hace mucho tiempo tenía un sueño para jugar en primera división y creo que lo he logrado y eso es lo más importante, pero no lo he logrado yo solo porque solo no puedes hacer nada, pero gracias a los cuerpos técnicos, a los jugadores, que lo hemos hecho posible para estar en primera división. Y bueno, ahora tenemos que hacer las cosas bien, tenemos que entrenar bien, tenemos que prepararnos bien para estar en un nivel muy alto en primera división.
Vare també ha afegit que de l'experiència de l'any passat n'han après molt i que està convençut que el mateix bloc de jugadors que va aconseguir l'ascens el maig passat poden fer un molt bon paper aquesta temporada que ve a primera. Mentrestant, els de Vicente Moreno continuen endavant amb la pretemporada. Aquest matí s'han entrenat a la ciutat esportiva Dani Jarque i a quarts de 8 del vespre hi tornaran.
Deixem el futbol perquè els aficionats del ciclisme avui de ben segur que no es perdran l'onzena etapa del Tour de França. Jordi Turria, bona tarda.
Bona tarda.
Una etapa on el gran protagonista és el Mont Ventoux, un port de muntanya que forma part de la història de la cursa, mític, i que aquest any per primera vegada s'hi puja dos cops en una mateixa etapa, la d'avui.
Sí, per dues vessants diferents. La primera vegada pel costat menys dur i la segona pel més complicat. Dues ascensions a la part final de l'etapa, amb l'arribada, això sí, a 22 quilòmetres del cim després d'un descens que també pot ser clau. Un terreny més que suficient per atacar el líder i marcar diferències. Veurem, però, si no és el mateix Tadej Pogacar, el mallot groc, el que dona un cop definitiu als seus rivals. Entre aquests, Enric Mas.
La primera vez, pues sí que algún equipo yo creo que intentará desgastar a los otros y desgastar a nosotros mismos, y después la última pues será un sobrevivir o una eliminación ahí hasta arriba. Es un puerto muy duro que desde abajo tiene unas rampas bastante duras y ya veremos que hay algunas diferencias, segurísimo.
Una muntanya que podem considerar mítica. A les seves rampes va morir el 1967 Tom Simpson, víctima d'una aturada cardíaca provocada per la combinació d'amfetamines, alcohol, duresa i calor. A les seves rampes van veure també el 2000 un duel històric entre Lance Armstrong i Marco Pantani. A les seves rampes van veure el 2016 com Chris Froome es quedava sense bicicleta i seguia corrent cap amunt. I a les seves rampes hem vist la victòria dels més grans escaladors, Luisón Bobet, Raimon Pulidor, Julio Jiménez, Marco Pantani i també Eddy Merckx. Doncs d'aquí no res, els corredors iniciaran la primera pujada a aquest Mont Ventoux, el gegant de la Provença, que diuen recorda la lluna en la part final.
El torneig de tenis de Wimbledon avui es disputen els quatre partits de quarts de final masculins: Khachanov, Shapovalov, Berrettini, Auger Alisi, Djokovic, Fuksovic, i tancarà la jornada el duel entre Hurtsak i Roger Federer. En dobles, el català Marcel Granollers i Horacio Ceballos han accedit a semifinals després de superar Casper Ruud i André Coranson en 3 sets. A més, a l'NBA aquesta matinada han començat les finals i Phoenix ha aconseguit la primera victòria contra Milwaukee. Giannis Antetokounmpo s'ha recuperat amb el temps justet de disputar aquest primer partit, però l'estrella dels Bucks no ha pogut evitar la desfeta del seu equip. Ha fet 20 punts, insuficients per aturar els 32 punts que han fet Chris Paul i els 27 de Devin Booker. Demà es juga a Phoenix el segon partit d'una final prevista a 7 partits. Hi ha més moviments de despatxos. El Barça de Futbol Sala ha anunciat el fitxatge de Jean-Pierre Gisèle Pitó. És un pivot internacional brasiler de 29 anys que ha jugat al Carlos Barbosa del seu país i després al Pozo de Múrcia i l'Inter Movistar. L'equip femení de futbol del Barça ha fitxat la davantera sueca Fridolina Rolfo, de 23 anys, que ve del Wolfsburg. I el Barça d'hoquei patins ha renovat les sessions del porter Chano Edo i el jugador Martí Gavarró al Calafell. També a l'hoquei lliga, el Girona ha fitxat Marc Vázquez.